Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Salutacions també avui del David Morral a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Hi ha moltes coses que passen al món i que ens preocupen. Avui, però, volem començar el programa amb una mirada cap a Sud-àfrica, on una onada de violència desfermada aquests últims dies ha deixat fins ara més de 70 morts i escenes d'actes vandàlics i de pillatge a moltes ciutats. Hi ha més de 1.200 detinguts. El país està immers en el caos des de divendres per unes protestes contra l'empresonament de l'expresident Jacob Zuma. Els aldarulls d'aquests dos dies, divendres i dilluns passats, van obligar a interrompre alguns serveis bàsics, com ara l'atenció mèdica a persones amb malalties cròniques, com la diabetis, la tuberculosi o la sida, i l'administració de vacunes contra el Covid-19. S'han fet cues als supermercats i a les benzineres per por que els propers dies hi hagi problemes tant de subministrament d'aliments com de combustible. Segons l'actual president sud-africà, Cyril Ramaphosa, són uns avalots mai vistos en democràcia i comparables amb la transició convulsa que va viure aquest país després del final de la segregació racial, és a dir, del racista apartheid als anys 90. Amb aquesta mirada cap a Sud-àfrica, posem com a referent Nelson Mandela, aquell home de pau que després d'anys a la presó va voler reconciliar el país. La base continua sent-hi. Ara cal actuar en cada situació convulsa i terrible com aquesta. Avui, després del nostre habitual informatiu, dedicarem la taula d'anàlisi al moment polític que viu Catalunya. Certament, territori ara marcat, com sabeu, per l'onada de contagis, especialment preocupant, però que també inclou aquests dies passats una dimensió important, la participació i la implicació de la societat en persones i entitats que defensen els diversos posicionaments sobre el conflicte polític, en aquest cas. I després de la taula d'anàlisi, on participaran Jordi López Camps i Josep Maria Balcells, dedicarem uns minuts a la nostra entrevista a parlar d'igualtat entre homes i dones en l'àmbit de la comunicació a partir d'un estudi que es feia públic ahir des de l'Associació Mundial per a la Comunicació Cristiana, que mostra una combinació de bones i males notícies sobre igualtat entre homes i dones en els mitjans de comunicació. La periodista experta en perspectiva de gènere, Teresa Carreras, també membre de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya, ens comentarà aquestes importants dades. Tot això i una miqueta més fins a 6:45. Comencem. Passen 3:30 de les 6.
Actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
La Generalitat confia que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya autoritzarà el toc de queda que ha demanat avui, finalment, per a 161 municipis, perquè, segons ha dit Josep Maria Argimon, estem en una situació de molta dificultat. A tall d'exemple, el conseller de Salut ha explicat aquest migdia en una compareixença que els 400 casos a 7 dies per cada 100.000 habitants, marcats com a llindar per demanar el toc de queda, tripliquen els 125, que són la frontera del risc molt alt acceptada internacionalment. Argimon ha comparegut al costat del conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, i de la portaveu del govern, Patrícia Plaja, tot just el dia en què han entrat en vigor les noves mesures per mirar de frenar la propagació de la pandèmia, sobretot la limitació de reunions familiars i socials a 10 persones i el tancament de serveis bàsics a 1:15 de la nit. El conseller de Salut ha admès que si agafem 125 és tot Catalunya el que caldria confinar a les nits i matinades, i ha afegit que no s'acceptaria això i que la justícia no ho autoritzaria. També ha dit que demanar el confinament nocturn municipal a partir del llindar dels 400 casos és una manera de fer veure a la justícia que no estem demanant qualsevol cosa, tancar perquè sí, sinó perquè estem en una situació de molta dificultat amb una incidència molt elevada. Canviem de qüestió. Almenys 42 persones han mort en les últimes hores a l'oest d'Alemanya a causa del temporal que afecta el país des de dimarts, segons han informat les agències de notícies Reuters i AFP. Els desapareguts es compten per desenes. El primer balanç de les autoritats era d'una setantena. El Rin del nord, Westfàlia, Renània del nord, el land més poblat d'Alemanya, i Renània Palatinat són els estats on les inundacions i l'esfondrament d'edificis han causat més afectacions. La pluja torrencial ha desbordat rius i ha destrossat cases, carreteres i cotxes, alhora que ha causat inundacions en ciutats com Colònia o Hagen, mentre que a Leverkusen han evacuat 400 persones d'un hospital. Entre els morts hi ha dos bombers, un dels quals ha perdut la vida ofegat en caure a l'aigua i un altre per un col·lapse mentre feia tasques de rescat. En alguns llocs es creu que s'ha batut el rècord de pluja acumulada en 24 hores. També hi ha, d'altra banda, inundacions a Bèlgica, on informen d'almenys 6 morts al sud i a l'est del país, i també la d'una noia de 15 anys desapareguda per una riuada. Hi ha, en aquests moments, centenars d'evacuats. També la regió de Valònia és la més perjudicada. La Policia Nacional, d'altra banda, investiga un presumpte crim masclista a Màlaga. Una dona de 46 anys ha mort per un tret d'escopeta que li hauria disparat la seva parella, un home de 55, que després s'ha suïcidat amb la mateixa arma. Els fets han passat cap a les 9 d'aquest matí. La parella feia un parell d'anys que convivia, segons la policia. El servei d'emergència 112 ha rebut una desena de trucades pels trets a la via pública. Si es confirma el cas, tindrem ja, malauradament, aquest any a Espanya 25 dones assassinades per violència masclista. 23 milions d'infants es van quedar sense vacunes el 2020, aquelles dosis que els corresponien segons els programes rutinaris. Ho diuen dades que han fet públiques avui UNICEF i l'Organització Mundial de la Salut. Són 3.700.000 més que el 2019, aquests infants afectats. I la pandèmia n'ha estat una de les causes principals. La dada més preocupant és que la majoria, uns 17 milions, probablement no hauran rebut ni una sola vacuna durant tot l'any. La majoria viuen en comunitats en conflicte, en llocs remots, faltats de serveis, o en suburbis on tenen accés limitat a l'assistència sanitària i social bàsica. En comparació amb el 2019, 3 milions i mig més de nens i nenes es van quedar sense la primera dosi de les vacunes de la diftèria, del tètanus i de la tosferina, i 3 milions més es van quedar sense la primera dosi de la vacuna contra el xarampió. Un apunt cultural, Castelldefels obre per primer cop el castell al públic amb un espai virtual sobre pirates. Ha estat anys de restauració i només s'obria aquest castell per actes puntuals. Ara s'aposta per obrir les portes a tothom perquè es pugui conèixer el passat d'aquesta ciutat costanera del Baix Llobregat, molt lligada als pirates. Després d'anys de restauració, el castell de Castelldefels obre, doncs, les portes al públic. I ara la previsió del temps amb el nostre meteoròleg, Jordi Miralles. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Hem tingut ruixats aquestes últimes hores cap a les comarques de Girona, sobretot cap a la zona de la Selva, i de cara a les properes hores encara podem tenir ruixats de caràcter dispers al nord de les comarques de Barcelona, sobretot cap a la zona del Montseny, i sud i interior de les comarques de Girona. La previsió per demà ens anuncia un matí encara una miqueta ennuvolat a primeres hores cap a la costa central i perlitoral de Barcelona, però ràpidament s'obriran clarianes, s'imposarà el sol a tot Catalunya i això farà que pugin les temperatures, tant les mínimes com també les màximes. Demà a la tarda, quatre núvols poc importants cap a l'àrea del Pirineu, demà ja sense precipitacions. I de cara als propers dies, sobretot ja de cara al cap de setmana, ambient assolellat, núvols d'evolució a la tarda a les comarques del Pirineu i sobretot temperatures cap amunt que altra vegada tornaran a estar per damunt de la mitjana.
Gràcies, Jordi. I la Santa Seu figura entre les jurisdiccions més virtuoses en alguns àmbits, com ara el financer i en la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. Aquesta és una de les indicacions que es desprenen de l'informe de l'Autoritat de Supervisió i Informació Financera corresponent al 2020, que s'ha publicat avui. L'informe és una anàlisi detallada de l'activitat de l'any passat que va estar marcada per la valoració positiva de Moneyval. L'informe també destaca l'eficàcia de la cooperació nacional i internacional. El 2020 hi va haver 89 informes d'activitats sospitoses, 16 d'ells enviats a l'oficina del promotor de justícia. Es van intercanviar 49 sol·licituds d'informació amb altres autoritats vaticanes relatives a 124 temes, fet que suposa un creixement significatiu en relació amb l'any anterior, que confirma les considerables sinergies creades entre les institucions de la Santa Seu i de l'Estat de la Ciutat del Vaticà en la lluita contra les activitats delictives.
El mirador de l'actualitat. Informació i anàlisi per completar el dia.
Ràdio Estel.
Església Viva. El programa d'informació de l'Església de Girona, ara tots els divendres a les 11 de la nit, amb entrevistes, comentaris d'actualitat, notícies, accions i el missatge setmanal del bisbe de Girona. Església Viva, els divendres a les 11 de la nit.
A la Fundació La Caixa, des del programa d'ajuts a projectes d'iniciatives socials, treballem per fer realitat una societat més justa i solidària. Per això, mantenim el nostre compromís, reconèixer les millors iniciatives i acompanyar entitats socials per dur-les a terme. Fer-ho junts per fer-ho realitat. Fundació La Caixa.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Actualitat.
Entrevistes.
Notícies.
I bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias.
I Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel. Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
Un minut i mig i serà 6:45. L'actualitat mira, sens dubte, cap a la pandèmia. El toc de queda demanat avui pel govern català a la justícia i les mesures restrictives davant la preocupació per aquesta onada de contagis. Volem, però, avui fer un parèntesi en aquesta gran allau de l'actualitat pandèmica per mirar cap al moment polític que viu Catalunya, que inclou aquests dies una dimensió important. Ens referim a la participació i la implicació de la societat amb les persones i les entitats que defensen els diversos posicionaments dins del conflicte polític. L'Assemblea Nacional Catalana anunciava dijous passat, per exemple, les mobilitzacions que té previst convocar per a la Diada, per al proper 11 de setembre. L'acte central serà una manifestació clàssica a Barcelona, des de la plaça Urquinaona fins al Parlament. L'ANC vincula la protesta al referèndum de l'1 d'octubre del 2017 per exigir la independència per la via unilateral. D'altra banda, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, marcava també ara fa uns dies com a prioritat un diàleg per buscar consensos socials a favor de l'amnistia i l'autodeterminació, seguint el mateix procediment que es va posar en pràctica abans de l'1 d'octubre del 2017 amb la taula pel dret a decidir i altres fòrums. Més enllà de la sensibilitat independentista i sobiranista, el procés de diàleg, el que pot acabar de permetre que se superi el conflicte, passa per escoltar altres propostes, com la que va presentar al Parlament, també la setmana passada, el cap de l'oposició i líder socialista Salvador Illa. Es tracta d'una taula de partits que, sense exclusió, abordin el fons del problema polític actual, sense perdre de vista el que ha passat aquests anys, però sobretot mirant cap al futur. Tota la ciutadania és important en aquesta situació, malgrat les posicions que han estat tan allunyades davant de gestos i decisions com els indults als 9 presos independentistes que complien condemna per l'1 d'octubre, així com altres sensibilitats. Fem nostra avui la triple crida dels bisbes de Catalunya, avalada també, per cert, per la Conferència Episcopal Espanyola, al diàleg, al perdó des d'un sentit de misericòrdia i a la capacitat de deixar enrere posicions immobilistes. Hauran de practicar això les institucions, els partits, les entitats i tota la societat. Ens acompanyen avui per analitzar aquest tema, d'una banda, Jordi López Camps, que és soci d'Òmnium Cultural, entre altres tasques, i exdirector general d'Afers Religiosos. Senyor López Camps, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com està?
Jo, bé, de vacances.
De vacances, molt bé, benvingudes les vacances. És fora del lloc habitual, diguéssim?
Fora, fora.
Molt bé, molt bé. Fora, però prudent, eh?, com a tot arreu.
Sí. Jo, com que ja per edat vic en una mena d'estat de confinament permanent, o sigui, per tant,
molt bé.
Totes les precaucions són poques per combatre aquesta pandèmia.
Suposo que també vacunat fa dies, fa temps.
Sí, estic vacunat per les dues dosis.
Molt bé. I també ens acompanya avui Josep Maria Balcells, que va ser diputat al Parlament de Catalunya, actualment militant dels Comuns i també periodista, conegut periodista. Senyor Balcells, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Com ha estat? També vacunat i prudent, i potser de vacances.
Demà passat ens n'anem.
Sí. Molt bé, molt bé. Doncs,
moment aguantem aquí encara.
Queda clar que la situació d'aquest any, per tant, no és ni la de l'inici de la pandèmia, per descomptat, ni la de l'estiu passat, en què hi havia potser més tancaments de comarques. Ara no anem bé en la pandèmia, oi? Està la situació una mica complicada.
Jo penso que anem pitjor. És a dir, jo penso que hi ha hagut un moment en aquest procés de la pandèmia, que el govern de Catalunya va tirar les campanes a l'aire com si haguéssim ja acabat amb el Covid i que tornàvem a obrir totes les portes. I va deixar doncs, que es fessin les revetlles, i va deixar que es fessin els grans concerts, es va deixar que es traguessin les mascaretes, i tot plegat això, doncs, s'ha vist que era una resposta o un posicionament equivocat, i s'ha vist pel resultat d'una expansió perillosa i greu de la pandèmia que toca i que ha forçat el govern de la Generalitat a decretar el toc de queda. És a dir, que reconeix que les coses han anat a pitjor.
Sí, aquí hi hauria, diguéssim, responsabilitats repartides, però certament, tot i que molts ciutadans han estat imprudents, també molts altres han fet coses prudentment que estaven permeses, tot i que s'ha vist que eren massa arriscades, com s'està demostrant, vaja.
Sí, però jo penso que en aquesta situació hi ha hagut una... O sigui, a repartir les culpes entre tots. És a dir, jo estic d'acord amb el que diu en Josep Maria, però hi ha una part de la gent que ni s'ha vacunat, hi ha una part de gent que, tot i tenint la Covid, o haver de fer quarantena, no ho fan. És a dir, entre un govern que ha estat una mica gairebé autoenganyant-se de que això anava bé i que, com deia en Josep Maria, que posar les campanes al vol anunciant de bona nova que això ja s'ha acabat, quan res s'havia acabat, hi ha altra gent que ha anat una mica a la disbauja. A mi em dol veure aquest mapa d'Europa on Catalunya és el cinquè país amb més incidència de la Covid en aquests moments. Ens hauríem de preguntar què hem fet tots malament per tenir aquest terrible honor de ser el cinquè territori de tota Europa que estem com estem.
Sí, sí. Bé, doncs, sens dubte que les crítiques que calgui als qui ens governen en aquest tema, a Catalunya i també al conjunt d'Espanya. Avui amb el periodista Josep Maria Balcells i també militant dels Comuns i amb Jordi López Camps parlem del moment polític que viu Catalunya. Bé, què pensen de les últimes propostes, per exemple, la de Pere Aragonès, de buscar consensos pel dret a decidir, o vaja, per l'amnistia i l'autodeterminació, de la taula de partits que proposa Salvador Illa i d'aquesta iniciativa, que podríem dir maximalista, no sé si és la paraula adequada, de l'Assemblea Nacional Catalana, que demana la independència unilateral perquè dona validesa a l'1 d'octubre. Tot això com es pot articular les properes setmanes i mesos, senyors? Qui vol començar?
Per edat, Josep Maria.
Josep Maria Balcells, si vol, sí.
Jo veig que, segons en quins sectors, sembla com si no haguéssim acabat de pair el que hem viscut, el procés que s'ha viscut des de l'octubre de l'any 17. Les coses no han anat bé, hem tingut anys i panys presos a la presó, i com si volguéssim repetir, és a dir, tornar a començar sense haver pres la lliçó. Les coses són com són, el marc que tenim és el que hi ha, i aquí hi ha dos elements que juguen. Per una banda, l'oferta de diàleg que fa la part de l'Estat, la predisposició, diria jo, del govern que presideix Pere Aragonès, i la radicalització que manté l'Assemblea Nacional i Junts per Catalunya. Aquí hi ha una tensió que no sabem com es podrà resoldre, però caure en el mateix parany que ens va portar amb un contenciós judicial i polític que encara paguen moltes persones atrapades per el que es va fer i que segurament la justícia almenys diu que no es va fer bé, i no haver pres la lliçó d'aprofitar l'obertura, i el govern de l'Estat ha fet un pas, que per mi és molt important, de concedir l'indult i està obert a la taula de diàleg. Si d'això no n'aprenem, que aquesta taula de diàleg és una porta que s'ha d'aprofitar al màxim i que, insistim només en el dit referèndum del 17, que va ser una expressió de voluntat massiva de la gent que volia un canvi radical, però que no ens va portar enlloc, si no haver pres aquesta lliçó, jo penso que ens pot fer caure una altra vegada en la frustració.
Doncs, interessant reflexió. Senyor López Camps, què en pensa?
I jo, vaja, en línia general, podria coincidir en gran part amb el que diu en Josep Maria. Jo diria que ara el que cal és aquesta taula de diàleg que s'ha d'articular, que s'articuli quan abans millor. És a dir, ara hi havia una oportunitat que hem d'agafar com una carrereta de confiança, que hauria estat indults, calendari de la taula de diàleg, primera reunió, i suposo que quan una taula es reuneix s'estableixen els punts que s'han de debatre, negociar, comentar, discutir, però que ara, per entremig, hi ha un canvi de govern a Madrid i resulta que ara això s'enlenteix. Jo diria que això crea un escenari d'una mica estar atent a veure què passarà. Jo soc optimista, confio que la bona predisposició que semblava que ja existia en el govern donant l'indult, en el govern de la Generalitat, obrint-se a acceptar la necessitat d'aquesta taula de diàleg, penso que això no s'ha de perdre i hem de fer tot el possible per empènyer perquè això sigui així. Quan ara el temps va passant, pel que sembla, abans del mes d'agost, que quan començarà el període de vacances, no es farà res. I caldria anar immediatament després del mes d'aquest agost d'establir el marc i el calendari d'aquesta taula, perquè si no, tornarem a pensar-nos que l'única sortida que serà una altra, però no serà el diàleg. I donaríem la raó als que diuen això, eh?
Jo penso que la taula de diàleg hauríem de mantenir i d'entendre bé aquest terme, taula de diàleg. N'hi ha que barregen un altre element que en diuen taula de negociació. De moment és taula de diàleg, que vol dir que cadascú planteja els seus punts de vista. La negociació entra quan d'aquests punts de vista s'ha d'arribar a uns acords, a uns que cedeixen i uns altres que es tiren i que es troba una fórmula d'entesa perquè es pugui validar, jo penso que ha d'acabar això amb una consulta, evidentment, de l'acord que pugui sortir d'aquesta taula, primer de diàleg, després de negociació i després de confirmació a través d'una consulta o referèndum amb la ciutadania. Això és llarg. Això no vindrà. I mentrestant, El que no es pot fer llavors és mantenir una mena de batalla encesa, és a dir, l'ANC doncs, ja convoca una altra vegada una diada que sembla que no hagi après de res per tornar a fer les mateixes reivindicacions, com si no hagués passat res. Escolta, molt bé, diem amnistia, diem autodeterminació, diguem el que vulguem, però això s'ha de traduir en unes accions i en unes praxis polítiques concretes. Com es tradueix això?
Sí. I és possible, senyors, una taula de partits catalans? Perquè també es comenta molt que a Catalunya hi ha d'haver un diàleg intern molt important, també.
És que en aquesta taula de negociació, una de les parts no hauria... Ja, les dues parts són els dos governs.
Sí.
Però després, el govern de Catalunya no hi pot anar com una sola... una veu que és... no és... no és total, és d'una... una part, si es vol dir, majoritària de la ciutadania catalana, però hauria de poder-hi anar com la veu de Catalunya i, per tant, que hauria de tenir el reforçament i el suport dels partits parlamentaris democràtics que poguessin doncs, tenir més força de cara al diàleg amb l'Estat.
Mm-hmm. El problema és que aquí aquesta solució que Pere Aragonès presenta com una solució que integra tots els catalans, la de decidir sobre la independència, no compta amb el suport d'una part del Parlament que no és majoritària, però que també, com vostè apunta, podria sumar-se, no?, alguna petició conjunta. Però bé, seria llarg també això, no?
Sí, però jo penso que el que cal és buscar aquella fórmula, diguem, com li diguem, que sumi el màxim de consens.
Uh-huh.
A mi, personalment, m'agradaria més que pivotés l'eix del diàleg a l'entorn del Parlament, que és, en definitiva, l'espai on confiem la representació dels diferents interessos legítims que hi ha en la societat. Uh-huh. Jo, més que en els partits, perquè els partits aïllats bueno, representen el que representen, però el Parlament és l'expressió d'aquests partits referendats per la votació popular. Aleshores, bueno, donar-hi més joc al Parlament, que en definitiva és l'expressió de la sobirania popular. Però, en qualsevol cas, si ens hem d'inventar una cosa, que no sé ara com dir-li, o que serveixi per integrar, per sumar, per crear consens, per fer possible que aquesta taula de diàleg es puguin arribar les propostes sentides i viscudes i aspirades per la immensa majoria del poble català, pues jo tiraria per aquí. Perquè que em sembla que l'escenari de dir ens asseiem, dialoguem, establim els acords, els desacords, negociem, i al final, el producte final es refrenda a través d'un procés de consulta, això és impecable. Que això trigarà? Pues, trigarà, pues, perquè totes aquestes coses complexes necessiten un temps de negociació, de parlar, sobretot escoltar-nos i després parlar. Bueno, pues endavant.
Uh-huh. Doncs bé, escoltar-se, parlar, endavant, i en tot cas aquí el que es veuen són moltes posicions allunyades ja entre els dos governs, el govern català i l'espanyol, però també entre moltes sensibilitats. Només cal veure el que són les valoracions que des de l'oposició en l'àmbit espanyol i també a Catalunya, especialment de PP, Ciutadans i Vox, sobre els indults mateixos, és a dir, una lluita ferotge contra aquesta decisió del govern, o una oposició ferotge a tot això. I el que proposa l'ANC fa pensar aquí hi ha com dues realitats diferents, legítimes totes les posicions, però molt allunyades, oi? També socialment, entre la gent.
Clar, els extrems es retroalimenten. Aleshores, el que cal és tancar aquesta dinàmica i, realment, si hi ha un centre-dreta, una dreta que és democràtica i ha de participar en aquest joc del diàleg, doncs cal establir els ponts perquè hi participi. I altres processos de negociació que s'han fet en el món, doncs, han trigat perquè des de les reticències inicials ha hagut d'anar establint ponts i generar confiances per incorporar aquestes inicials veus dissidents i discordants.
Mm-hmm.
Jo continuo insistint que jo penso que aquesta taula de catalana, diguem-ne, per poder plantejar els reptes i les reivindicacions de Catalunya, hauria i podria ser no només en el marc parlamentari, sinó de partits. Com es va fer la Constitució espanyola? no es va fer amb les corts de franquistes, es va fer amb els partits polítics que no tots tenien la mateixa representació al Congrés dels Diputats, sinó que cadascú hi aportava una sensibilitat concreta. Uh-huh. I per allí va haver-hi el debat, la discussió, i en va sortir una proposta matisada de cadascú i que va donar peu a una etapa, doncs, déu-n'hi-do, de la vigència que ha tingut democràticament la Constitució espanyola. Uh-huh. Doncs aquí també hauria d'anar pel mateix, fer una aposta amb el màxim consens de totes les forces polítiques per presentar-la a l'Estat i poder arribar a una aposta que pugui ser després representada pel poble.
Doncs bé, ens quedem amb aquesta idea i certament el que es va fer amb la transició democràtica i l'elaboració de la Constitució, déu-n'hi-do, com era de difícil. A més, els primers mesos, amb algun partit, el Partit Comunista, sense legalitzar, fins i tot. Després ja sí, l'últim any abans d'aprovar-se la Constitució. Bé, senyors, ho hem de deixar, però ens quedem amb aquesta crida al diàleg, al diàleg imaginatiu, podríem dir, no? El diàleg entre tots. Gràcies, Jordi López Camps, exdirector general d'Afers Religiosos i soci d'Òmnium Cultural, i Josep Maria Balcells, periodista i actualment militant dels Comuns. A tots dos, que tinguin bon estiu i ja veurem després com va l'agenda política. Esperem que vagi cap a millor.
Bones vacances.
Bon estiu.
Igualment a tots. Adéu-siau.
Adéu.
Passa un minut de 6:45, de seguida l'entrevista.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
Tortosa, 90.1. Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia, de dilluns a diumenge, a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratori Osmain. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmain.es. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:45 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona, i els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:45 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Els dijous a les 8 de la tarda, Economia en Valors, un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Economia en Valors, els dijous a les 8 de la tarda, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat, una estona oberta a la realitat. L'entrevista.
Passen 4 minuts de 6:45. Parlem avui d'igualtat entre homes i dones en l'àmbit de la comunicació, amb visió de present i de futur. I és que, si tot continua igual, es necessitaran almenys 67 anys més per tancar la bretxa mitjana d'igualtat de gènere en els mitjans tradicionals a tot el món. Aquesta és una de les principals dades del 6è Projecte Global de Monitorització de Mitjans, una iniciativa d'investigació i promoció més gran del món, la iniciativa més gran del món sobre igualtat de gènere en les notícies i el periodisme. L'estudi fet públic ahir a la tarda per l'Associació Mundial per a la Comunicació Cristiana mostra una combinació de bones i males notícies. Entre els anys 2015 i 2020 es va avançar fins al 25% en la proporció de dones. La millora d'un sol punt és la primera des del 2010 i és més visible en els mitjans de difusió. Això vol dir que, de mitjana a nivell mundial, els principals mitjans de comunicació es troben actualment en el punt mig de la paritat de gènere, és a dir, arriben a la quarta part, tant en temes com en persones. Després d'una dècada d'estancament, la visibilitat de les dones com a informadores o reporteres va augmentar de 3 punts en general en les notícies impreses i televisives. Actualment, 4 de cada 10 històries presents en els mitjans tradicionals són explicades per dones, en comparació amb el 37% del 2005. Les veus de les dones com a fonts expertes van augmentar dràsticament, concretament de 7 punts més que fa només 5 anys. La investigació, però, també reflecteix una pèrdua en la qualitat de les històries des d'una perspectiva de gènere. En parlem uns breus minuts avui amb Teresa Carreras, que és experta com a periodista en la perspectiva de gènere i membre també de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya, més de col·laboradora d'aquesta casa i d'aquest programa. Teresa Carreras, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Primer de tot, gràcies per totes les facilitats que ens va donar vostè ahir per accedir a aquesta informació, sí, que és molt interessant, eh?
Va estar molt bé i vaig pensar, ostres, jo no puc fer-ho avui, però ells ho han de poder fer, perquè...
Sí, vam donar la notícia ahir amb aquestes dades bàsiques i hem pensat en vostè perquè ens les comenti, oi?
Sí, sí, perquè jo penso que les has dit ja gairebé totes. Jo m'estava pensant, quan em veu dir que em trucaríeu, com plantejar-ho, i jo crec, doncs, que el que s'ha de plantejar és no dir tantes xifres, perquè la gent des de casa seva a vegades costa una mica, com a oient de ràdio, doncs, situar-te, però sí que és veritat que hi ha hagut un augment molt paulatí de les dones com a protagonistes de les informacions, de les notícies. I això és una associació, la UAC, que jo la conec des de fa molt de temps, i això és un anuari que surt cada 5 anys. Uh-huh. I penso que se'n fa poca difusió, saps?
Sí, sí.
Penso que se'n fa poca difusió.
Només cal veure els diaris d'avui, la presència d'aquest tema.
Sí, no hi és.
No, per això.
O hi és molt poc.
O hi és molt poc, vaja, sí. No puc confirmar que no hi sigui en cap dels principals diaris de paper o digitals, però hi és poc. Com qualificaria vostè, en tot cas, la bretxa de gènere en els mitjans de comunicació? És un problema preocupant, greu?
Home, jo crec que sí que és un problema, perquè tu mateix ho has dit, falten més de 70 anys perquè això es pugui arreglar, si és que s'arregla, perquè d'aquí 70 anys, no sé, tots caps, que dieu.
Sí, els que som ara ja d'una edat, diguéssim, superior als 40 o als 50, ja no hi serem, si Déu vol.
Bé, m'entens? Llavors, clar, jo penso que aquesta gent fan una feina, i a més, jo crec que el que és important destacar és que ho fan tots voluntàriament. Tenen unes xarxes impressionants a tot el món i ho fan, fan aquests anuaris, doncs, per continents, l'europeu, l'africà, etc. I per tant, vull dir, és una feina que ahir vaig pensar, ostres, perquè a vegades anem tan corrents amb tot que no tenim ni temps de reflexionar, però vaig
certament
pensar que si jo mateixa m'ho hagués pogut preparar una mica més, ho haguéssim pogut fer potser ahir, o si no, avui és igual. Però jo t'enviaré... Bueno, ja t'ho vaig enviar ahir, d'això que ho podeu penjar a les vostres xarxes.
Sí.
I realment penso que la gent hi pot tenir molt d'accés, perquè,
sí,
és a dir, això va començar a l'any 1995, una persona d'aquesta associació, precisament un home, Associació Mundial per la Comunicació Cristiana, és un home que tenia molt clar que la comunicació era un dret humà bàsic i essencial per la dignitat de les persones. I, per tant, aquest home va dir... S'ha de fer alguna cosa, això ja...
Ja és important, i tant.
Sí.
Però més enllà d'això, que certament és molt lloable i molt important, estem en el punt mig del que podríem anomenar paritat de gènere. Això és molt, molt pedagògic, dir, o sigui, de zero, que seria un desastre, al 50% o 48%, en el 25% estem a la meitat. Què caldria fer per avançar amb més rapidesa? Perquè vostè també ho comentava, anem molt a poc.
Si algú tingués la xifra, segur que ja ho hagués fet, eh? Jo tampoc la tinc, eh? Si algú tingués la clau. Jo penso que anem molt a poc, perquè, clar, això comença des de l'any 1995, que només estiguem al 50%. Realment és important, perquè és més millor tenir el 50% que res, però és que anem molt a poc.
25%, vaja, la meitat de la paritat, sí, per entendre'ns. Sí, ja l'hem entès, sí.
Sí. Sí. Llavors, jo el que penso que s'ha de fer és una gran feina a les universitats. Que jo, en els meus estudiants de l'Autònoma, sempre els hi parlo d'aquest tema, perquè a mi em sembla molt important. A les empreses. Les empreses, això ni ho saben. Uh-huh. No sé, ara Televisió Espanyola a Catalunya, que hi ha entrevistat el seu president i que m'ha dit que hi haurien canvis a Sant Cugat i a Madrid també, al cap d'informatius, etc. A veure si posen mà i els hi ensenyen i els hi expliquen que les dones també som fonts de notícies, podem fer els mateixos comentaris que un home, totes les dades que tu mateix has donat.
Sí, sí. I a més a l'Autònoma o a qualsevol facultat de periodisme o de comunicació, la presència de dones és molt important.
Clar, aquí sempre és el mateix, és aquest tembut, que les dones són moltes les estudiants, però molt poques les que arriben a llocs de decisió, que és el moment on es poden canviar les coses.
Sí, en el que són les històries explicades, que comentàvem que ha pujat els últims anys de 3 punts, del 37 al 40%, sí. Aquí podem dir que anem millor?
Bueno, anem una mica millor, sí, sí, clar, jo sóc sempre positiva, anem una mica millor, sí. Jo, per exemple, també hi han hagut 3 punts, a l'hora de pujar l'explicació d'aquest informe regional europeu. Jo ara et parlo d'Europa, perquè, clar, com que hi ha tants informes que es van publicar tots al mateix moment, doncs en l'informe d'Europa es va pujar de 25% a 28%, uh-huh, analitzant-se 22.613 notícies, entens? I totes, sí, amb aquesta premsa, ràdio, televisió, internet, i he vist aquest any, que els altres anys jo no m'havia fixat, si ho havien fet, crec que no, Twitter. És a dir, que de les xarxes, perquè primer internet, com que ha anat evolucionant, internet s'analitzaven les pàgines web o els mitjans digitals. I ara ja es posen a analitzar les xarxes socials, que això és l'important, perquè avui dia les xarxes tenen una autonomia tan gran de comunicar que no cal ni que vagis a un lloc. Si hi ha una persona en un míting polític i et diu, en Puigdemont diu això, en Junqueras diu allò i en Sánchez diu allò, i t'ho posa per Twitter, ja ho segueixes.
Sí, sí, és una bona manera. Bé, avui amb la periodista Teresa Carreras seguim analitzant aquest informe presentat ahir per l'Associació Mundial per a la Comunicació Cristiana. A banda de les dades quantitatives, n'hi ha també unes de qualitatives, és a dir, l'estudi reflecteix una pèrdua en la qualitat de les històries des d'una perspectiva de gènere. Com interpreta vostè, sí, això?
Home, jo, clar, això jo no ho puc interpretar bé, però per donar-te una cosa positiva, jo et podré dir que moltes d'aquestes històries han donat llocs a denúncies a través del famós Me Too, uh-huh, entens?
Sí.
I a mi això em sembla positiu. Jo sempre de la mala, pues saca lo que puedas.
Sí.
De l'entrevista a la Rocito, o a la Rocío, com es digui,
sí,
que ens explica...
Rocío Carrasco, recordem aquelles històries que va explicar terribles dels maltractaments del seu anterior marit. Sí,
sí, exacte, però hi ha hagut moltes dones que han denunciat arran d'això. Per tant, que jo, que no estic d'acord amb la senyora Rocío Carrasco, amb la manera de presentar-ho, de fer-se diners, etcètera, la segona temporada, tot això que ja sabem, doncs ara ella... Hi ha hagut moltes dones que han denunciat, i per tant jo això ho trobo positiu, igual que això mateix que tu ara estaves plantejant, vull dir, que jo em sembla positiu.
Sí, sí. Doncs bé, avui hem analitzat aquest estudi en el marc del projecte global de monitorització de mitjans, tot el nostre reconeixement, perquè és una feina important i, com vostè deia, també amb voluntaris.
Sí, sí, és que és una feina amb voluntariat, i ara jo estic intentant averiguar, ara veig que m'ha entrat un missatge.
Tranquil·la, ens queda mig minut, 45 segons.
De veure quin cas em fa d'això la Unió Europea, que la Unió Europea té unes enquestes molt potentes,
sí,
i no sé si es basen en això, si no s'hi basen, ho discutim un altre dia.
Sí, no, i tant, però qui tingui ulls que llegeixi o qui tingui orelles que escolti, no?, també.
Exacte.
I la Unió Europea té recursos per interpretar aquest estudi.
I tant,
estudi.
Té recursos per interpretar-ho, però jo no sé si es basen en ells.
Ja, d'acord. Sí, doncs ho comentem un altre dia, i tant que sí.
Exacte.
Moltíssimes gràcies, Teresa Carreras, periodista i de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya. Que vagi molt bé, si no parléssim abans, bon estiu.
Igualment, igualment a tu i als oients, sobretot.
Adéu-siau, bona tarda.
Bona tarda.
Arribem ja d'aquí mig minut a 6:45. Acabem el mirador de l'actualitat. Aprofitem per recordar-vos que aquesta és la penúltima setmana de la temporada. La setmana vinent serà la darrera. Seguim avançant en aquest mes de juliol. Us invitem a quedar-vos a la nostra sintonia ara amb les vespres des de Montserrat i a 7:45 amb la missa des de la Catedral de Barcelona.
Si vols tornar a escoltar aquest programa, troba'l a la ràdio a la carta de radioestel.cat. Us oferim...